Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro. Catalunya Cristiana és el teu setmanari amb tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, Monsenyor Pere Tena, mestre de la litúrgia. No et quedis enrere. Informa't de la nostra actualitat amb Catalunya Cristiana. Demana-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 27 70 i també des de catalunyacristiana.cat.
Ràdio Estel. Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? 2:05. Avui és de justícia començar parlant de l'Espanyol, que ja Sant Mamés va fer història. El triomf per 1-2 davant dels bascos és la primera derrota en Lliga que encaixen en el nou estadi. Sergio García va brillar de nou amb llum pròpia, avançant els blanquiblaus amb 1 de superclassa. El capità de l'Espanyol està en estat de gràcia, vivint la seva millor temporada com a golejador i també com a gran referència ofensiva de l'equip. Els primers 45 minuts dels catalans són per veure una i altra vegada pressió, precisió, jugades al primer toc, rigor tàctic, vaja, un autèntic recital. Després del descans, els de Valverde van empatar, però lluny d'enfonsar-se, l'Espanyol va estirar línies i va anar a pel partit. I el triomf va arribar a la sortida d'un córner de Simao, que va rematar al fons de la xarxa Diego Coloto. Alegria màxima a la finalització del partit per haver fet història, per encadenar 2 consecutives després de 5 i per la gran imatge mostrada per l'equip. Diuen que el futbol són sensacions, les dels blanquiblaus ahir van ser immillorables.
Zona mixta, amb Dani Balaguer.
Dues i sis minuts, saludem al Roger Castillo. Roger, què tal?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda, benvingut.
Gràcies, home, igualment.
Bon cap de setmana per als catalans de primera, golejada del Barça dissabte, victòria de l'Espanyol a Sant Mamés, que ja veus, fem el més difícil i segurament fallem quan ho tenim més a l'abast.
Però vaja, sou el primer equip que ha guanyat a Sant Mamés en Lliga, el nou Sant Mamés, això queda.
Sí, i això del futbol que continua, vull dir, penses que arriba el diumenge i s'ha acabat i no, avui és quan s'acaba aquesta 24a jornada de Lliga Primera.
Amb el partit entre el Màlaga i la Reial Societat a partir de les 10 de la nit, bona oportunitat per al conjunt Donostiarra, que podria aprofitar aquesta ensopegada de l'Atlètic de Bilbao també del Villarreal en aquesta lluita per les places europees.
I demà ja comencen els 8ens de final de la Lliga de Campions.
El Barça ha viatjat aquest matí cap a Manchester, on demà jugarà l'anada dels 8ens de final contra el City. 23 jugadors a la convocatòria del Tata Martino, que oferirà roda de premsa conjunta amb Gerard Piqué aquesta tarda abans de fer un entrenament al escenari del partit a l'Etihad Stadium.
Aquesta notícia també ens agrada molt, la golejada del Girona segona.
A Montilivi 6-0 li va clavar ahir el conjunt gironí al Lugo i 3 punts per tant al Sarró per als de Javi López, que continuen en zona de descens amb 30 punts, això sí, a només 7 de la promoció de descens, si es vol fer una lectura positiva. 31 punts té el Sabadell, que va tornar a perdre el camp del líder l'Eibar per la mínima, i 34 en té el Barça B, que va caure en el duel de filials contra el Madrid.
A segona B, l'Hospitalet supera el líder.
Victòria ajustada per 2-1 del conjunt riberenc contra el Llagostera, que manté el lideratge però amb només un punt de marge sobre el Lleida, que continua en plena ratxa de bons resultats després de guanyar l'Huracán per 2-0. També destaquem la quarta victòria consecutiva de l'Olot, en aquest cas per 0-3 al camp del València B, i la derrota a domicili de Reus i Nàstic contra l'Atlètic Balears i Ontinyent respectivament.
I a tercera, l'àrbitre suspèn el partit entre Cerdanyola i Europa.
Al minut 39, després d'expulsar el tècnic local Toni Carrillo i que aquest no volgués deixar el camp, actuació arbitral criticada pels dos tècnics, també per Pedro Dolera, i que deixa el partit pendent de reprendre's per més endavant. Mentrestant, l'Escó aprofita aquesta situació per intentar situar-se líder provisional després de guanyar el Cornellà per 2-1.
Seguim amb informacions poliesportives. Comencem amb hoquei. El Voltregà torna a guanyar la Copa de la Reina.
No ho aconseguia des de 2011 i ahir va assolir un nou títol al seu extens palmarès en superar el debutant Manlleu a la final per 1-3. Natasha Lee, que va marcar un dels gols, elegida millor jugadora d'aquest torneig.
També va fer bons els pronòstics el Sabadell a la Copa de la Reina.
En aquest cas parlem de waterpolo, triomf incontestable de les jugadores de Nani Guiu per 15-3 a la final contra el Mataró, que tot i avançar-se no va saber plantar cara a un conjunt imparable. És la setena Copa de la Reina consecutiva que aixeca la capitana Olga Domènech.
Anem amb rècords del món. El primer, Renault La Villenie, fa història a Ucraïna.
El saltador de perxa francès va superar el rècord del món històric de Sergei Bubka i va pujar el llistó fins als 6 metres i 16 centímetres. En l'intent fallit de superar de nou el rècord, La Villenie es va lesionar i ha decidit renunciar al Mundial de Sopot.
I l'altre rècord del món va ser a Barcelona, la mitja marató.
Sí, un rècord de mitja marató femenina que va aconseguir la caniana Florenski Plegat a la prova barcelonina amb un registre estratosfèric d'una hora, 5 segons i 12 centèsimes. La victòria en categoria masculina va ser pel seu compatriota també kenià Eliud Kipchoge.
I l'últim fa referència al món del bàsquet. El Barça va guanyar el derbi a la Penya.
Sí, 88-79 després d'un bon partit dels vertinegres des del perímetre. D'altra banda, derrota contundent de la Bruixa d'Or Manresa a casa el Nou Congost contra l'Obradoiro per 56-77.
Com sempre, un cap de setmana farcit d'informacions esportives. Les hem resumit en el nostre sumari. Vinga, anem per feina, comencem.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva, Dani Jarque.
Dues i 10 minuts, l'Espanyol ha tornat aquest matí de Bilbao, on ahir van sumar la victòria de més prestigi de la temporada, lluny almenys de casa. Els blanquiblaus, amb el triomf 1-2 al Nou Samamés, s'han convertit, ho dèiem al principi del programa, en el primer equip que venç en competició de Lliga en aquest flamant estadi de Bilbao. Els de Javier Aguirre s'han exercitat aquest matí a l'estadi de Cornellà, i aquí tenim ja l'Ignacio Miguelet, avui a l'estudi de Radio Estel. Ignacio, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Dani? Me he pillado cerquita y he dicho, bueno, me voy a pasar para que me escuche mejor la gente, que con el teléfono sí es verdad que se escucha un poco peor.
Ja teníem ganes de veure't. Suposo que avui, més que mai, sí que és un tòpic, és el que diem quan les coses van bé, que els jugadors s'entrenen amb un somriure, però tu que vas dia a dia a les sessions, això sí que realment ho comproves, no?, que és així, que avui els jugadors s'han entrenat amb una altra cara, amb una altra il·lusió, no?
Hombre, es un tópico, pero es la realidad. Al final has ganado dos partidos muy importantes, ellos mismos lo saben, ellos mismos lo dicen, y obviamente pues es positividad todo lo que se ve en las caras de los jugadores, felicidad, sonrisas, muy buen ambiente, que eso es muy importante para seguir con esta racha, y más sobre todo si no has ganado a dos equipos que digas, bueno, son partidos que hay que ganar. Es que el Bilbao, el Athletic, le teníamos miedo en San Mamés, sí, sí. Era complicado. Nunca había ganado nadie en la Liga, en el nuevo San Mamés, y ojo, pasamos a la historia, pues todos muy felices, en mi caso, que sí. Se le ve a todos una cara de felicidad.
Y todos están bien, ninguno arrastra molestias físicas, ¿los tenemos todos a tope o qué?
No, efectivamente, eso te iba a decir. Hoy se han entrenado, como bien decías, aterrizaban a primera hora de la mañana aquí en el Prat, directamente se trasladaban al estadio para entrenarse, y en apenas 50 minutos los titulares ya acababan ese entrenamiento de recuperación, que ha transcurrido con normalidad. Por otro lado, los suplentes, que sí que se han entrenado durante una hora y media, como siempre hace Aguirre, ¿eh? Un poquito más intenso, pero nada fuera de lo común, todo ha transcurrido con normalidad. Y también, ya aprovecho, déjame decirte, porque tras el entrenamiento ha hablado Diego Coloto, después del gol que marcó ayer, que posiblemente ni se lo esperaba, porque cuando vio que la pelota entraba, dijo, madre mía, si la he metido yo. En fin, Diego Coloto, que como te decía, atendía hoy a los medios de comunicación y hablaba del objetivo. Quieras que no, ganar después dos victorias seguidas, te pones en puestos europeos gracias a cómo ha quedado el cuadro copero. Quieras que no, el objetivo vuelve a ser el tema de conversación y Diego Coloto lo ha dejado claro.
No, nosotros como grupo, como plantel, no miramos más allá de Villarreal, ¿no? Tenemos en mente lograr rápido el primer objetivo. Todos sabemos que tenemos que sumar 42, 45 puntos para estar tranquilo. Y ahora pensamos rápidamente en Villarreal. Las cosas en esta liga están muy parejas, pueden ser muy cambiantes de una semana a otra. Pero bueno, tampoco le vamos a quitar a la gente la ilusión, ¿no? Intentaremos ir cada partido al máximo, ir ganando, y mientras más rápido podamos conseguir el primer objetivo, seguramente replantearemos eso para buscar otro.
Primer objectiu la permanència, però està pràcticament a tocar, més aquest any. Sí que sempre hem parlat dels 42 punts, 44, però tal i com estan les coses, per la part baixa sembla difícil que estigui en aquest marge de punts tan elevat, segurament. O sigui, no, tothom toca de peus a terra de moment, perquè Javier Aguirre també va dir que el primer objectiu ho va deixar ben clar.
Està clar que hay que ir, bueno, ara la moda està ir partido a partido o minuto a minuto, según vaya avanzando la temporada, però sí es verdad que hay que tener los pies en el suelo, sí es verdad que prácticamente... Bueno, sí, está muy encarrilado todo. También es verdad que Coloto bajó con 42, me parece, ¿no?
Sí,
pero... Coloto fue de esos jugadores que bajó ahí al límite. Pero bueno, yo creo que la cosa está bastante encarrilada. Sí, y yo personalmente, aunque es verdad que es un poco tema tabú y tampoco lo quiero mencionar, pero sí pensaría en otros objetivos, pero con tranquilidad, porque al final el fútbol es espectáculo, es ilusión y la gente tiene que ilusionarse.
Home, el primer pas seria guanyar tres victòries seguides, que això encara no ha passat aquesta temporada.
Un rival duro, que el Villarreal...
Sí, però també ve a la baixa... Bueno,
el equipo
vitamina.
Pero efectivamente, somos el equipo Robin Hood, ¿no? El que le da dinero o puntos en este caso a los pobres, sí. Y a los ricos les quita. Entonces, bueno, veremos.
Diumenge, això serà dilluns de la setmana que ve. Entenc que demà descans, suposo. No?
Efectivamente, mañana descansarán y el miércoles realizarán pruebas físicas de estas que tanto le gustan a Javier Aguirre en el CAR de Sant Cugat.
Perfecte. Moltes gràcies, Ignacio, per acompanyar-nos avui aquí a l'estudi de Radio Estel.
A vosotros.
Demà festa.
Un abrazo.
Adéu.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
La tertúlia.
Passa un minut d'un quart de tres de la tarda. A banda de la victòria de l'Espanyol, que s'enfila en la lluita per les passes europees al capdavant de la Lliga, doncs continua de moment la igualtat. Lidera el Barça, però tenen els mateixos punts que els blaugran el Real Madrid i l'Atlético de Madrid. Els tres en sumen 60 i aquest cap de setmana no han tingut cap problema per superar els seus partits, golejades en els tres casos i, a més, sense encaixar cap gol. Saludem avui el primer de tots, el Francesc Via, que està aquí també a l'estudi de Radio Estel. Com estàs?
Molt bona tarda.
Molt bé, això,
doncs mira, estic mirant aquest triple empat que hi ha a la cap de la classificació i quàdruple empat que hi ha per la setena plaça. Perquè, i aquí estem nosaltres. I bé si no podem encara somiar desperts en una classificació europea.
32 punts, Francesc.
32 punts, molt bé, molt bé. A 3 punts a 3 partits de l'objectiu,
sí.
Diria jo, que serien 9 punts més, 41. Jo dic que sí. Ja està tancat la permanència un any més. Són 3 partits molt factibles. I per què no pensar, doncs, en uns 50 punts que podrien donar una hipotètica classificació europea pel setè lloc. Molt difícil, molt difícil, molt difícil.
Aquí en València, en Sevilla...
Molt difícil, però clar, si al final, doncs, alguna cosa... Jo penso que directament, i sobretot mirant els resultats també de la part baixa de la classificació,
sí.
On han palmat gairebé tots, doncs ja no li queda a l'Espanyol més cosa que mirar cap endavant i, sí, sí. Com a mínim, ni que sigui per acabar la temporada, pensar, perseguir un somni. L'aconsegueixi o no, i és un altre tema.
També tenim a l'altra banda del fil telefònic el Quique García. Quique, com estàs? Benvingut.
Què tal?
Molt bé, GC Selección, no?
Sí, bueno, però a veure, és veritat que està dient molta gent, no? Que encara que amb GC s'ha de tenir... No s'ha de tenir pressa amb un jugador tan jove, però que jo continuo veient unes opcions brutals, com feia molts anys que no sortia un jugador ofensiu de la cantera del Madrid.
Sí, la veritat és que aquest jugador està rendint, marcant a més obrint la llauna ahir al Coliseu amb Alfonso Pérez en aquesta victòria 0-3 davant del Getafe. De seguida saludem el Moisés Llorenç, companys, però és que el Moisés Llorenç està seguint ara mateix la roda de premsa de Manuel Pellegrini a les instal·lacions del City. Ens ha demanat 2-3 minuts per tenir doncs, el temps suficient per escriure, suposo, el que ha dit el tècnic xilè del City. De seguida estarà amb nosaltres. Comencem a analitzar el que ha estat aquest cap de setmana. Plàcid per als tres del davant. Semblava ja difícil d'entrada que perdessin punts, però també ho han fet amb una solvència increïble.
Sí, però jo crec que davant tenien tres rivals que... Vaja, amb tots els respectes. O sigui, tant Valladolid, aquest Valladolid que ja està doncs, fent una mica catúfols, com després el Rayo ja sabien perfectament que seria un partit per grans elogis de Paco Gémez i per emportar-se un sac de gols, perquè, vaja, és el que estem dient, anar a jugar, depèn de quina manera, camp del Barça, és suïcidar-se. I després, per mi la sorpresa d'aquests tres partits és veure que ni tan sols el Real Madrid és capaç d'omplir el Coliseum Alfonso Pérez, que això ja és brutal. O sigui, graderies semibuides per veure, vaja, a un equip que no només és un dels líders, sinó que, a banda, doncs, omple camps a tot arreu de la Lliga Espanyola. Doncs ni així va omplir el camp del Getafe. Curiós.
Sí, no, el camp del Getafe que no s'omple ni amb la visita del Madrid, amb la del Barça, diria, Francesc, que tampoc estava...
No, tampoc.
Estava ple, no?
Però és que l'altre dia, un horari perfecte, perquè...
Les 5 de la tarda.
Les 5 de la tarda, doncs, imagina't.
No sé si ho heu dit perquè teníem un problema amb el telèfon, però hi ha uns preus de Luxemburg.
Sí.
Clar, o sigui, l'horari perfecte, tot el que vulgueu, però clar, si això és Espanyistan i posem preus de Luxemburg, doncs...
No, això també és cert. Però clar, al final hem d'entendre que aquest circ està tan manmultat, el de futbol, que moltes vegades se sustenta a vegades gràcies a que tu pots fer una gran... taquilla el dia que ve el Barça i el Madrid, però clar, si li apretes a la gent, sobretot a la gent de Madrid, que pot gastar-se potser menys per veure el Real Madrid, o sigui, la gent del Getafe o la gent de... inclús la gent del Getafe, que molts d'ells deuen ser del Madrid, també, o sigui, diguem, bueno, ja vaig a veure'l quan juguem a casa, no?
És que, sí, però per mi, a més, ja no tenen cap excusa els que sorprenguin d'aquestes entrades tan fluixes que té tot un Getafe-Real Madrid, perquè no portem, la crisi no ha començat del mes passat, o sigui, portem 6 anys ja o 7 anys de crisi i ja la gent sap com està el tema i ja fan càlculs. Jo suposo que els responsables econòmics dels clubs i de la gent que tenen allà les juntes directives o empleats fan el càlcul de què em convé més, tenir 10.000 localitats buides perquè no les poden pagar o baixar el preu que estigui tot ple i guanyar el mateix diner. No dic que sigui perdre diners, sinó, bueno, doncs, no sé com fan el càlcul, no sé com es fa això, però clar, no, la crisi no és d'ahir, o sigui, la crisi ja porta molt de temps i ja s'està veient aquesta tendència i no els interessa, no sé si és perquè consideren encara que és un article de luxe, que ho és, perquè ser abonat d'un club de futbol de primera divisió és un article de luxe que no gaire gent es pot permetre, però home, un espectacle o un partit com el d'ahir, que és un dels 3-4 partits de l'any per un equip com el Getafe, doncs no sé, al final t'adones que jugar a segona divisió tampoc és cap tragèdia, perquè l'ambient que hi havia a Riazor, jo no crec que cap aficionat... Els de l'Sporting estarien molt emprenyats, però cap aficionat de l'Sporting o del Depor pensés després del partit que allò era una merda perquè era segona divisió i no som a primera. L'ambientàs que hi havia, el joc que es va fer, no sé, al final te n'adones que tampoc és tan important això de jugar a primera si al cap i a la fi, quan ve al Madrid, poses uns preus que ningú pot pagar.
No, però jo et diria que també hi ha un tema, i és que finalment... La Corunya, a Corunya, és un lloc on, vaja, juga l'equip de casa i al final estiguis a primera o a segona, és el que cal fer, a lo millor, una tarda de diumenge. No és el mateix que Getafe, que és una ciutat de la perifèria de Madrid, on, vaja, n'hi ha altres, diguéssim, altres alternatives, no? Inclús, si vols veure futbol de primera divisió, sempre tens tres equips més als quals pots anar a veure.
Que Getafe, i l'estadi del Getafe és el de l'Alpi de la Lliga Espanyola,
sí, total.
Doncs també és veritat que no és només el camp del Getafe, o sigui, que estem acostumats
sí, sí, no, no,
ja
no, no,
a veure...
Està clar. clar. Però per altra banda, jo veig l'altre dia la Lliga BBVA fan una espècie de proclama o d'anunci, que també la inserten a Canal Plus Lliga, dient que han pujat d'afeccionats. Jo no sé on han pujat els afeccionats, perquè els camps cada vegada es veuen més deserts. En fi, i respecte del Madrid, solvència total, no? A resoldre. El Madrid s'està acostumant a guanyar molt fàcilment la majoria dels partits. Ara cal veure com, quan vingui Champions i quan vinguin altres rivals, doncs què passarà.
Però també s'ha de fer una lectura, eh? Jo penso que el Madrid s'està acostumant a guanyar els partits còmodament, però crec que darrere hi ha una cosa diferent que hi ha en el cas del Barça,
sí.
I no és perquè jo sigui del Madrid i m'agradi.
Un creixement, no? Un creixement, jo també estic d'acord.
Jo penso que el Barça, ahir l'altre dia, molt bé, 6-0, contra un Rayo que feia pena, i que feia pena el plantejament, feia pena l'actitud, feia pena tot, però un Rayo que va tenir 3-4 ocasions, que deixa el Kun Agüero no jugarà demà, però deixa un jugadoràs del Manchester City a l'anada o a la tornada i a veure què passa.
Sí, te la clava.
Jo crec que la solidesa defensiva del Madrid, que és veritat que tenia davant un rival que està en un moment molt estrany com és el Getafe, que no se sap per on tirarà, fins i tot ja es comença a qüestionar i de debò el seu entrenador, doncs no era un rival per dir, hòstia, hem guanyat de meravella i això rutlla perfectament. Doncs crec que el Madrid sí que és veritat que va oferir una imatge que el Getafe no va tenir cap ocasió per fer-li un gol al Madrid, ni cap apropament en perill de debò per dir, bueno, aquí hem estat a punt de patir o de veure un empat o de veure que es cursaven distàncies als jugadors rivals. I en canvi el Barça, amb un 1-0, el Rayo va poder empatar el partit un parell de vegades tranquil·lament.
Cert.
7 gols, el Madrid sense Cristiano. Sembla mentida que els grans es queden sense Cristiano i es queden sense Messi i seguiu guanyant, eh? Aquí què? Aquí no teniu
aquí
cap problema.
Es veu realment que el Messi i el Cristiano són les puntes de dos icebergs que són molt grans, però que són tan grans que fins i tot sense la punta seríem capaços de guanyar lligues o de guanyar campionats sense cap problema. Fins i tot en el cas de Cristiano, per mi, i això que diré, potser si algun madridista m'està escoltant dirà que sóc un blasfemo
i que
hauria de... No tinc el carnet, però l'hauria de trencar si el tingués.
Sí.
Doncs, per mi, Cristiano a vegades condiciona massa el joc del Madrid. Condiciona el joc ofensiu del Madrid massa. I a vegades també em fa goig veure durant la temporada alguns partits que no hi sigui Cristiano, perquè crec que s'obren unes altres alternatives, que tot i que també el Madrid aquest any ha incorporat un jugador com Bale, que és semblant encara amb algunes característiques a Cristiano, i que ha trobat un jugador a la pedrera com Jesse, que també és un jugador potent, de gran xut, que és un gran definidor, un jugador que pot jugar per la banda i aprofita la seva velocitat. Té jugadors de les mateixes característiques que Cristiano, però com que no tenen aquest pes dintre del camp, que tothom els mira, que tothom els vol passar la pilota, o que et veus una miqueta a vegades compromès a que la jugada acabi amb ell, doncs a mi m'agrada veure partits del Madrid sense Cristiano, perquè crec que s'obren unes altres sensacions, que a vegades, quan el jugador portuguès no està del tot fi, doncs se condicionen massa i perjudiquen el joc del Madrid.
Estàs preocupat per lo de Bale, que no acaba d'arrencar? Els partits de... No sé, és una sensació meva. Els partits del Bernabéu tinc la sensació que es troba bastant còmode i fora de casa sí que no l'acabo de veure fi al galès.
Home, preocupat no, perquè no crec que el Madrid ara s'hagi de preocupar per un jugador, a més tenint els jugadors que té a dalt i en l'estat de forma que estan. Preocupat no, però sí que és veritat també que a banda de tot això de l'opacitat mèdica que té el Madrid, que no revela si és veritat això que deien que té el Bale a l'esquena, sí, o si ha tingut més problemes dels que se suposaven, o també si el que es diu els mentiders de la informació esportiva madridista que està trencant els nivells d'entrenament i les xifres de rècord de resistència, de velocitat i això, com que no es diu res, doncs bueno, estàs allà que una mica perdut per veure per on pot tirar aquest jugador. Però els seus números, tot i així, tot i el que està passant i la irregularitat, no són dolents. I a més, ha de tenir en compte que és un jugador britànic i que és la primera temporada, que és una lliga tan diferent de la britànica com és l'espanyola.
Que arribat, no ha fet pretemporada, no? Això que no ha fet pretemporada.
El tema de la pretemporada, però això ja, que ja han passat 6 mesos de la pretemporada.
Sí, però això es nota. No tu mateix, Quique, parles molt bé aquesta temporada i tothom en general de Luka Modric, que trobo que està en el seu millor moment, i també va passar el mateix. Tots dubtaven molt com va arribar, de la forma que va arribar, perquè també va arribar sense pretemporada, al setembre, no? amb l'equip ja en dansa.
Però també t'ho dic, això podria ser un component per la suplència o perquè Modric no participés tant al joc del Madrid com en el cas de la temporada passada, per aquest any, i això, li has de retreure al Mourinho, i li has de salvar perquè una lesió li ha fet no tenir més remei que posar-lo, la lesió de Khedira ha fet que Modric jugui, perquè fins que Khedira es va lesionar, i va fer la pretemporada sencera, igual que tothom.
Sí.
I Khedira era el jugador titular per Ancelotti i era supertitularíssimo per Mourinho. O sigui que això també a vegades les casualitats, això del futbol i de la vida, no? D'estar en el lloc moment, en el lloc adequat, en el moment adequat, doncs és molt important. I Modric s'ha ajuntat la lesió de Khedira, que era un jugador que, mira, no sé per què, però l'entrenador anterior i l'actual el posaven a titular sempre, i ara i s'ha lesionat, i l'estat de forma que ha agafat i que ha evolucionat, o que, no sé, que s'ha adaptat millor, que ha agafat un rol diferent a l'equip, doncs s'ha ajuntat tot, i ara per mi, bueno, continuo dient, ja porto unes setmanes, no? És el millor jugador de la plantilla, de llarg.
Sí, sí, molt solvent, la veritat és que sí. I a més, té gol. És un tipus que, a banda de ser un organitzador de joc, té una arribada brutal. I ahir, l'altre dia, doncs, ho torna a demostrar amb un gol ben maco. I vaja, un tipus que a més és descarat, ho intenta, i jo crec que també és una de les claus de que aquest Madrid sembli una altra cosa i no acabi semblant, com havíem dit abans, doncs el típic equip que té punx i ja està, que és el que més o menys... No, i ja està, perquè ja m'enteneu, o sigui, però sí que sembla alguna cosa més, sembla una arquitectura diferent, sembla que realment doncs, tot estigui construït amb més una certa solvència, diferent, però que torno a dir, tot això ho veurem quan arribin els partits importants. Lamentablement, els nivells de les competicions domèstiques i també el de la Lliga de Campions, que no comença a animar-se fins ara, doncs no permeten donar l'autèntica mesura dels equips fins que no arriben realment els rivals importants. I jo penso que fins ara, fins que no arribi ara lo seriós, no veurem realment el potencial dels equips. Ara estava lucubrant una mica mentre parlàveu entre les possibilitats que pot oferir el que queda de Lliga, tenint en compte que estan en 60 punts ja aquestes fieres, tots tres. Jo no sé si l'Atlètic de Madrid aguantarà el pols, però en qualsevol cas, de moment ho estan portant molt bé i ja portem doncs gairebé tres quarts de competició.
Quarts, gairebé. Queden 14 jornades, no, ara?
Exactament. I jo diria que, no sé, però molt probablement sí que anirem un altre cop gairebé als 100 punts,
Sí, estarem a prop. Jo fa unes setmanes pensava que no, però ara veient com s'està posant la lluita de tres equips, doncs serà molt difícil que els tres fallin tant com per quedar-se en uns 80 i tants punts o 80 o 90 punts.
A veure, crec si que fossin, si quedessin 40, si quedessin 14 jornades, serien 42 punts en joc. Home, evidentment, algú arribarà, difícilment tots dos, perquè hi ha encara un Barça-Madrid.
Sí, però molt a prop, dic 95 punts.
Allà estaran,
que això ja s'està molt a prop. Jo fa unes setmanes pensava que el campió amb 88 punts seria campió.
Bueno, ja veurem el que passa, companys, que ja ens escolta el Moisés Llorenç. Moisés, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Liadíssim per aquí l'Etihad Stadium, no?
Sí, una miqueta de merder, perquè s'ha anat retrasant tot el protocol de Champions, que està tot com molt marcat, però de cop a repent comença a retrasar-se i no tens mai una sortida com esperaves, entès? Llavors, sí. Primer ha parlat Touré, després ha parlat Pellegrini i ara ja doncs, estem una mica més alliberats.
Touré ha parlat en català o no?
Sí.
Perfecte català, no? Un català de Pompeu Fabra.
I què han dit? Alguna cosa destacable sí. De la roda de premsa, Moi? Va, ens aprofitem de tu.
Destacable, Pellegrini ha confirmat que Fernandinho està per jugar.
Que està per jugar?
Sí.
Ostres!
Sí.
Com es juga amb els parts mèdics,
Oh. Us diré, serà titular.
Hosti.
Vaja.
Perdó.
Sí. Estan desplegant ara un enorme mosaic. Bueno, estan preparant un mosaic. A un dels fons posa blue. Evidentment no fotrà red, perquè el red és el color del United.
Gràcies.
Una precisió molt important, aquesta que acabes de fer.
Sí. Correcte. Per gent que no segueix el futbol com tu, segur.
Escolta, que jo he estat, Que sàpigues que jo vaig estar a aquest estadi on estàs tu, perquè justament vaig anar a veure un Manchester United espanyol de fa 4 temporades.
Sí.
I llavors vaig anar expressament a veure el camp del sí. Manchester City, perquè és un equip que li tinc... Per cert, allà al costat hi ha unes tavernes sí. del Manchester City, no t'hi fiquis, perquè sí. jo me vaig ficar i va ser un error.
De futbol no molt, però de les tavernes, mare.
No t'hi fiquis perquè va ser un error, ja t'ho dic ara, eh? No t'hi fiquis
correcte.
Gaire.
No, us dic, s'està preparant un mosaic, amb un dels fons posa blue... No fa falta que repeti el gag, el via l'entès.
Sí, sí.
Hi ha el que és la part de lateral, com una mitja lluna.
Blue Moon.
Perquè aquest club és conegut com el Blue Moon, el Blue Moon, i estan aquí preparant tota la parafernàlia pròpia per tractar d'aixecar la moral del City, dels jugadors del City, i per intimidar els futbolistes de la Barça.
Sabem si Florentino ha trucat Pellegrini per felicitar-lo per la victòria contra el Chelsea?
Crec que estava comunicant llavors Pellegrini,
No sé, igual parlant, igual parlaríem per primera vegada des de l'agost del 2009, perquè jo crec que des d'aleshores no han parlat més.
Però és que va ser tremenda l'altre dia la resposta de Pellegrini a la pregunta que si realment l'havien fet fora del Madrid quan estava Pellegrini visitant una exposició de quadros al Princesa Sofia de Madrid, i va dir que ell sabia que estava liquidat com a entrenador del Real Madrid un mes després d'haver signat. Evidentment, aquesta declaració, si la fa ser entrenador del Madrid, doncs hagués tingut... se l'hagués pogut pillar de molt valent, no? Però tal com està el futbol i amb el prestigi que està agafant Pellegrini, maltractat pel madridisme, tot sigui dit...
Per una part del madridisme.
És valent. Bueno, sí, bueno, però una part del madridisme, molt bé, però
molt visible, però una part.
Tret a patades del Bernabéu. Evidentment, no tothom pot estar a favor d'una decisió d'un president, però bueno, el que sí que ha fet Pellegrini és tancar-se les portes a una possible tornada en un futur al Real Madrid.
Bueno, jo recordo aquella portada de Manolo Bete ja...
Quan el van
eliminar o li van fer l'anada al Alcorcón 4-0, que també va ser...
Manolo està cessado.
Bueno, en qualsevol cas va ser...
Aquell partit el vaig anar a jo, el del 4-0 el vaig anar a jo.
I com vas disfrutar,
el Alcorcón, i anàvem bugint. Conforme anava passant el partit no en tenia res, i anàvem bugint. Però bueno, són les anècdotes de la bola cebolleta.
Per cert, una apostilla més, el de Blue Moon és que és l'himne extraoficial del Manchester City, eh? Si vols te'l canto,
sí,
Vols que te'l canti o no?
No, que fa bon dia avui, que fa bon dia a Barcelona.
Bueno,
va, travesta, va.
Blue Moon, you got to sing in alone. Bé, ja està suficient.
Ja està?
Sí, bueno, no, m'ha sigut l'altra estrofa, però no cal, ara tampoc.
No està malament.
Com l'espanyol algun dia se li acudeixi guanyar algo important...
És que perdona, però és que el Manchester City, a mi, quan jo el vaig anar a veure, el seu crack era Petrov. Martín, i tenien Martín Petrov, que era el seu crack. I tenien tota una de les parets de l'Etihad Stadium amb un mural brutal de Petrov. Aquell estiu és el que fitxen a Zabaleta i a partir d'aquí fica el jeque, fica quartos i les coses canvien. Per què no?
Per què
no pot canviar la nostra història?
Vam estar a casa Zabaleta l'altre dia i, evidentment, vam coincidir amb la Cristel, amb la seva dona i, bueno, la seva sogra, que és... No és que sigui de l'espanyol, és el següent.
Sí, és molt
útil. Però, ens explicava que, clar, que el primer fitxatge real que fot el jeque és Robinho.
Sí.
I que el darrer fitxatge que fot el tailandès o el Xagariu aquell, o el Takariu, bueno, no me'n recordo com es deia, és Zabaleta, però, clar, Zabaleta realment arriba amb diners del jeque Mansur.
Efectivament.
Molt bé. Doncs va explicar que a l'Espanyol estan tan nerviosos amb una venda tan important que van demanar al jeque garanties de cobro.
Evidentment, el jeque va dir, mira, agafeu el mapa i tireu un dardo al desierto i tot esto és garantia.
No, llavors, el dia següent, evidentment, els diners estan ingressats a la compte dels qui tenien els drets del futbolista, en aquest cas, Daniel Sánchez Llibre.
Efectivament. Sí. Mare. Bé, al final, doncs, recordem que tant Zabaleta com Riera es van vendre al final del mercat, que gairebé els dies finals del mercat hi va ser una mica bogeria, tot i que estava tot més que apamat. Però al final, doncs bé, doncs, un jugador que jo crec que l'hem trobat molt a faltar, eh? No només perquè no hem tingut un lateral dret de la seva solvència, sinó perquè és un tio que donava una trempera important. No estaria malament que es passés els darrers anys aquí, no? És que una tornada per la porta gran, el que passa que, clar, la fitxa no serà ben bé la mateixa, ja li pots dir, si el veus.
No, el que passa és que jo estic convençut d'això, Via, perquè, ja et dic, si és la família política de Pablo Zabaleta, és... A mi em dona la sensació que el Sebas, el de les brigades, no pot ser més perico que aquesta gent. És a dir, són autèntics radicals de l'espanyol amb els que conviu políticament Javier Zabaleta, que justament l'altre dia, després del partit, els amistats rèiem, perquè deia que la família de la Cristel, si hagués pogut enganxar-lo del coll, l'hagués enganxat per dir-li que guanyessin si aconseguia el proper dimarts. Ara, Zabaleta sap de la dificultat de superar un equip com el Barça.
Ja, està clar.
Com estan ells? Estan molt animats o no? Van una mica sabent que no són els favorits, no? Estan parlant constantment d'això, no? Atorgant el favoritisme al Barça, no?
Sí, ells estan convençuts, però, de poder aixecar-los la posició al Barça. És a dir, si contra el Rayo Vallecano l'equip de Paco Gémez al partit de primera volta a la Lliga a la primera part li va poder fer un 51-49 al Barça, aquesta gent del City estan convençuts de que ells realment demà a partir de les 8:45, estan capacitats com per fer córrer el Barça per darrere la pilota. Ara, a la mateixa manera, et dic que jo estic convençut que demà el Tata Martino posa Busquets, Xavi, Iniesta i Fàbregas, és a dir, amb els quatre jugones,
sí,
més Pedrito i Messi a dalt. Mm. Sí, perquè el que voldrà és que hi hagi una circulació ràpida de pilota. El darrer partit contra el Rayo jo no el vaig poder veure, no us enganyaré, però sí que m'expliquen que la circulació de pilota va tornar a ser molt alta, que la pressió va ser interessant, i veurem, pinta partit realment bonic, però després veurem què passa. Està plovent ara a Manchester, per demà per l'hora del partit asseguren que pot caure també un rugint d'aigua, estan segant en aquests moments l'Etihad Stadium, hi ha una sensació de partidàs a Manchester, malgrat que aquesta vegada no serà Old Trafford, sinó que serà l'estadi rival, l'Etihad Stadium.
I després de tants anys posant calés, és jo crec la primera vegada que el Manchester City té un partit de debò gran a Europa, que tothom, tota Europa, estigui mirant, perquè jo crec que dels quarts de final és, sens dubte, l'eliminatòria més atractiva, i ara hora, no? Tants diners per arribar aquí, a veure si continuen o no, però només estar aquí ja és de debò quan el Manchester City pot sentir que tota Europa l'està mirant.
Quines sensacions?
Ara, també deixem que us digui que ara fa un moment Pellegrini li hem preguntat pels equips de Manchester i diu que, sens dubte, el gran protagonista aquesta temporada futbolísticament a la ciutat és el City, finalista de la Capital One Cup, que no sé com seria la Copa de la Lliga.
Sí.
Quart finalista a la FA Cup, que rebrà en uns dies aquí al Wigan, actual campió de la Cup, que l'any passat va guanyar el City a la final a Wembley. Uh-huh. Té l'opció de posar-se líder de la Premier League i se la jugarà contra el Barça. Si passa serà un èxit, i si cau eliminat pel City no pot ser un drama, bàsicament perquè van començar amb derrota a la fase de grups i es van quedar un gol de poder quedar primer del seu grup davant del Bayern de Múnich de Pep Guardiola. És a dir, que l'evolució és important, és imponent, i és un equip doncs que està creixent. La clau és no tenir pressa, com molt bé diu Pellegrini, que el club està entenent, i que és la filosofia de l'entitat, no voler pressionar a ningú perquè l'evolució sigui la correcta, i si no és aquest any, serà l'any que ve o l'altre quan el City doni una gran campanada ja al futbol europeu.
Doncs veurem demà què passa en aquest partidàs. Per cert, també demà aquest Milan Atlético, quines sensacions teniu? Així ràpidament, creieu que l'Atlético guanyarà també a Itàlia? El veieu capacitat o què?
I tant. A veure, l'Atlético de Madrid el millor que l'ha pogut passar és un partit tan tranquil com el del Valladolid. Tot i això, que tornem a dir del principi, que no és un rival a tenir molt en compte, en el sentit que no t'ha exigit massa, però guanyar amb aquesta solvència tan ràpida el partit de cara, i això jo crec que ha sigut la millor notícia per l'Atlètic de Madrid, i crec que ara ja sí els jugadors de l'Atlètic saben que s'estan jugant no s'estan jugant tot, perquè a la Lliga tenen una posició tan bona com la dels altres dos grans del futbol espanyol, però que ara sí que també han de refrendar el que tothom deia fa 2-3 mesos, que eren el millor equip d'Europa per qualitat-preu. Doncs ara tenen un rival, jo crec, amb un escenari mític contra un rival que ara per ara és assequible.
Molt bé, via, va, acabem l'Espanyol, sí, que m'està mirant malament.
No, és que estic traient les ungles.
Que m'està mirant malament. El protagonista d'ahir diumenge, l'Espanyol, amb aquest triomf.
Nosaltres hem fet una cosa que no ha fet ni el Real Madrid ni el Barça, que han anat a aquest estadi, un ha palmat, el Barça, el Madrid va empatar i també ho va passar magre, i nosaltres hem guanyat. Escolta, i som els primers, això ja es queda dit per la història, que hem aconseguit guanyar Sant Mamés, demostrant un cop més que som capaços del pitjor i del millor, perquè el Betis...
Jo me n'alegro moltíssim perquè hagi sigut l'Espanyol i a més de la manera que va guanyar.
És la forma, és que...
Li donem una bola a tot el que està relacionat amb l'Atlètic de Bilbao, que a mi arriba un moment que m'agafa de tot.
Sí, sí, és cert.
I és que és una bola, o sigui, que els de Bilbao es donin bola a si mateixos, ja està bé. Però, hòstia, és que a la resta de la Lliga, a la resta de l'Estat, a la resta de clubs, a la resta de tot... Hosti, que has guanyat a l'Atleti de Bilbao, que el dia, que qualsevol dia passarà alguna cosa a l'Atleti de Bilbao, ja veureu. Ja veureu, esperem que vivim molts anys tots i veurem alguna cosa, perquè això, o sigui, no sé, jo tanta bola a l'Atleti de Bilbao i a la mística de l'Atleti de Bilbao, jo no l'entenc.
Home, hi ha una certa mística. Jo crec que...
Deixa'm que us digui una cosa, és que dona la sensació de que l'Espanyol no hagi guanyat el nou Sant Mamés, sinó que ha estat l'Atlètic Club que ha perdut a casa per primera vegada. És a dir,
malgrat que
la història és la mateixa, la lectura és diferent.
Sí, però hi ha dues coses que sí que és certes. Primera, que és veritat el que li donem bola, però és que reconeixem que si hi ha algun club que té, no sé, doncs alguna certa aureola mítica o algun estadi que ho tenia, doncs era Sant Mamés, ara ja és el nou Sant Mamés, no és lo mismo, però bueno, sí que és una efemèride que cal tenir en compte. Segona, que evidentment el Bilbao, al marge de totes les consideracions ja místiques, doncs està fent una temporada molt digna, i a més jo diria que és un dels millors equips de la Lliga. Segurament aquesta quarta plaça difícilment la perdrà. I després, doncs, no li traiem mèrits, sobretot com heu dit vosaltres, com s'ha aconseguit aquesta victòria, perquè l'Espanyol hi va ser un equip molt solvent i va fer el seu millor partit a domicili. I a banda
de tot això... El gol de Sergio García és un golazo.
Un golazo. I és que està a gran nivell. Jo diria que està a nivells del millor Tamudo. I és una mica blasfem dir-ho també, però és que és veritat.
I què té David Villa que no tingui Silva per anar a... Que no tingui Silva, anava a dir. Ja, què té David Villa que no tingui Sergio García per anar a la selecció?
Bueno,
això és claríssim.
Que juga, que un juga a un lloc i un altre juga a l'altre. És així, amics.
Bueno, però sí, però escolta'm...
És la història de sempre.
I que un té una Copa del Món i l'altre no.
No, i al final...
I
us dic una cosa, hi ha... Us diré una altra cosa. Hi ha una distància de 26 milions d'euros entre Casilla i Courtois? No. Però Courtois és un grandíssim porter i a més juga a on juga i pot reclamar el seu equip el que pot reclamar, i l'Espanyol a Kiko té molta sort si el podrà vendre per 8 milions d'euros. És així, perquè al final doncs, és una cosa que on estàs doncs, també tens un pes o no tens un pes, i això ens agrada, això dels pericos ens fa molta ràbia, però ho hem de reconèixer que és així.
Nois, campana i s'acaba, ho sento molt. Queda un quart d'hora, heu estat avui brillants, teníem ganes de seguir, però és que si no ens quedem sense programa. Moltes gràcies, Francesc Via.
De Método 3 no parlem, no?
Home, podríem parlar de Método 3.
No tenim temps.
Vale, vale.
A veure si t'investigaran a tu. No parlis tant, a veure si t'investigaran a tu.
No, a mi no, però a l'Olivero estic convençut. Ara, et dic una cosa. Vaya tela, eh? Vaya tela, vaya tela l'Espanyol, fotent un ERE temporal als seus treballadors, intentant reajustar costos i gastos i tota la història, i el primer que fan és seguir el vot de Pedrito Tomàs, eh?
No,
l'altre, el boticario, tela marinera, eh?
És molt ridícul. És molt ridícul i jo penso...
És molt ridícul. És voler donar-se més importància que els reporters d'Espanya Directo.
No, i a més que, a veure, si tu vols fer fora...
Tu tranquil, Moi, no, va, companys,
tranquils. Si tu vols fer fora... Espera, per acabar, perquè...
Ràpid, no.
10 segons. Si tu vols fer fora un treballador, i sobretot un treballador que porta molts anys a una entitat, i no estàs d'acord pel que sigui, doncs pots arribar a una circumstància de pacte abans de tenir que passar per coses tan absurdes, ridícules i vergonyoses com és això.
No me jodas, hombre, és que ja està bé.
Però bé...
Pedrito Boticario, readmissió, hombre.
No serà possible, amic, no serà possible.
Moisés Llorenç, moltes gràcies. Tranquil·litza't per aquí, vés a la taverna. adeu, bonic. Quique, Quique, gràcies per tot. Adeu, Via, gràcies.
Gràcies.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
¿Que por qué apuesto siempre en goldenpark.es? Muy fácil. Es una casa de apuestas de aquí. Tiene todos los deportes. Es muy fácil hacer apuestas. Hacen promociones cada semana. Y si tienes alguna duda, te contestan al momento. Goldenpark.es. Regístrate ahora y consigue tu bono de bienvenida de 50 euros para jugar. Consulta las condiciones en nuestra web. Goldenpark.es. Deportes, casino, bingo, póker. Y la suerte te sonríe.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Tatis el liberato, pallonetto, Francesco! Tatis con Francesco!
Ha arribat el moment de parlar una estona de futbol internacional i de tot el que ha passat a les grans lligues en aquest darrer cap de setmana. Com sempre, ja ens escolta l'Aitor Puerto. Aitor, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani.
Tens bona veu, eh? Jo crec que estàs ja amb ganes, perquè saps que estem davant d'una setmana important. Arriben aquests vuitens de final de la Lliga de Campions, els primers partits d'anada, que arrencaran demà amb un partit que, del que esperem molt i que després esperem que no ens defraudi, no? Aquest City-Barça.
Hi ha partits superinteressants, però jo crec que és el partit estrella, no només perquè sigui el Barça, sinó és que és tot el Manchester City un dels favorits al títol, tot i que per primera vegada a la seva història estan uns vuitens de final de la Lliga de Campions. Els de Pellegrini no són favorits, no parteixen com a favorits, ho és el Barça, és evident, però el City té molta tralla, molta tralla. Jo crec que el partit d'anada serà, no dic decisiu, però serà molt important per saber quines són les possibilitats del City o del Barça en aquests vuitens de final.
Un City, però, que arriba amb baixes importants, com la de Sergio el Kun Agüero, tampoc hi serà Fernandinho al mig del camp, que s'estava mostrant una peça important dins l'esquema de l'equip de Pellegrini, però tot i aquestes baixes, l'equip, com a mínim, tant a la Premier com a l'FA Cup, que ha disputat partit aquest cap de setmana, va bé, no? Eliminar el Chelsea no passa tots els dies, i més amb el resultat que ho va aconseguir.
No, i més, com has dit, parlaves de les bases del Kun Agüero, i justament davant del Chelsea va jugar Jovetic, l'ex de la Fiorentina, que va fer un gol, va fer un molt bon partit, i podria ser, no sé si serà titular, però segur que tindrà minuts a l'Etihad Stadium davant el Barça, i pot ser una de les alternatives a aquesta lesió del Kun Agüero i Fernandinho, com deies, l'altra baixa, que al mig del camp veurem qui per qui opta Pellegrini, però la veritat és que són baixes sensibles, molt sensibles.
En aquesta eliminatòria de l'FA Cup, també l'equip de Londres, l'Arsenal, es va revenjar del Liverpool, no?, que els havia golejat a la Premier fa poquetes setmanes.
Sí, fa una setmana perdia Anfield 5-1 l'Arsenal, i ara aconseguia per la mínima 2-1 eliminar-lo d'aquesta FA Cup. I a més, també bones notícies, no? Tot i que va haver aquest duel fratricida entre Everton i Swansea, on tenim catalans dels dos equips, com sí. A mi va passar l'Everton 3-1, és una bona notícia.
Va, parlem del Calcio, que sabem que és una de les lligues que més apassiona a l'Aitor. Aquí hi ha un equip que de moment està, vaja, no el pot aturar ningú. Estem parlant de la Juventus d'Antonio Conte. Van tornar a guanyar, i de nou amb golet de Fernando Llorente, que està en ratxa també.
Sí, des del gol de Fernando Llorente, jo calculo que pot arribar a mínim a 15 gols aquesta temporada, seria una molt bona xifra, i ben, ho posarà molt, molt complicat a Vicente del Bosque per estar al Mundial. 3-1, com bé dius, va guanyar la Juve al Quibu, una Juve que ho té molt bé per ser campiona. A més, està eliminada, recordem, de la Lliga de Campions, no està en aquests vuitens de final, sí que està a l'Europa Lliga, i recordem, la final és el Juventus Stadium, per tant, sí, volen de totes aconseguir també aquest títol. Per tant, no sé si això els suposarà una distracció, veurem.
Per darrere tampoc afluixa la Roma, no? 3-0 van guanyar la Sampdoria.
Sí, 3-0, que tot i estar ara mateix a 9 punts, té un partit menys, aquell que dèiem davant del Parma, sí, no li està podent la pressió d'allunyar-se, no? Podrien ser 6 punts virtuals, ara mateix són 9, va guanyar 3-0 ahir amb autoritat a la Sampdoria, sempre un equip complicat, i bé, la Roma continua sent l'equip menys golejat de tota la Lliga.
I tercera posició s'afiança el Nàpols, que va guanyar a domicili.
sí, i a més va aprofitar la punxa de la Fiorentina. Per tant, ara sí que aquesta tercera plaça sí que cada cop queda la temes de la butxaca al Nàpols, que com bé dius va guanyar a Camp de Sassuolo, un dels equips més fluixos de... ha donat algun susto, com per exemple al Milan aquell dia, però el Sassuolo, que és un dels equips més dèbils de la Sèrie A.
Un resultat que sí que m'ha sorprès, aquest triomf de l'Inter a Florència.
Sí, amb Rodrigo Palacios, sobretot, i Cardi van ser els golejadors, els dos argentins. Rodrigo Palacios va fer un molt bon partit i va sorprendre. Si no m'equivoco, és el primer equip que guanya al camp de la Fiore aquesta temporada, i l'Inter, que ara es pot enganxar, bé, ho té difícil, està 11 punts de la Champions, però sí que aquesta quarta plaça, ara mateix està cinquè, a 4 del quart, que és la Fiorentina. Per tant, l'Inter, que això li servirà per revifar.
I si alguna cosa hem de destacar del Calcio, perquè els aficionats doncs intentin buscar per YouTube o busquin resums de partits d'aquesta lliga, és el golaç, el xitxarro que va marcar el senyor Balotelli davant el Bologna, eh?
Mira, Dani, divendres nit, avorrit a casa, poses el Milan Bologna, estàs allà, portes 85 minuts de partit on no t'entra absolutament res, on t'estàs avorrint, no hi ha res a fer, sí. I arriba Super Mario Balotelli i s'inventa un xut sense carrera, sense res espectacular, sí, però és que fa una paràbola impressionant, és un golaç de Super Mario Balotelli.
Sí, el que no puc entendre és això, aquest gest que fa, que ni celebra el gol, que es queda quiet, és un personatge, sí. aquest jugador, la veritat. Si tingués el cap una miqueta més ben amoblat, seria un dels millors del planeta, no en tenim cap dubte. Escolta'm, va, canviem de lliga, anem cap a la Bundesliga. El Bayern de Pep Guardiola, què diu? Una nova golejada.
Sí, i a més fent rotacions, el partit de Champions aquest proper dimecres, recordem, Arsenal-Bayern, també partidats, sí. I va jugar Shaqiri, per exemple, Pizarro, i tots es van fer gols. Shaqiri en va fer dos, Pizarro en va fer un, 4-0 al Friburg, i a més, si l'Everkusen, que és el segon, per a casa davant del Schalke 04, que també ara el Schalke s'ha col·locat en posicions de Champions, la cosa, ja no dic que sigui campió el Bayern, no, sinó que es quedava cap a rècord, 59 punts, segon Leverkusen 43, ja són 16 punts, sí, i tercer, sí. En aquest cas el Dortmund, que va golejar 4-0 a l'Eintracht de Frankfurt, i és tercer amb 42 puntets.
Quina barbaritat la diferència de punts que té el Bayern de Pep Guardiola, 16 punts, respecte al segon classificat, una autèntica bogeria. Escolta'm, a la Liga francesa, què destaquem d'aquesta jornada?
Bé, la victòria fàcil del Paris Saint-Germain amb golet d'Ibrahimovic davant el Valenciennes, 3-0, i també un altre jugador que va tornar a marcar, James Rodríguez, que en va fer dos pel Mònaco, a la victòria de Camp del Bàsquet, 0-2, continuen aquests 5 punts de diferència entre Paris Saint-Germain i Mònaco, encara hi ha lliga, ben quan aguanta el Mònaco, i al moment, doncs, aquí està la cosa, amb Ibrahimovic i Xixi, 19 gols.
Doncs, Aitor Puerto, moltes gràcies per ser, ja que et tenim aquí, del City-Barça, per qui et mulles?
Jo crec que un empat amb gols. No sé, un 2-2, un partit semblant al del dia del Paris Saint-Germain als quarts de final, van ser quarts de final, sí, de la temporada, però crec que pot ser un partit molt semblant.
Leverkusen-PSG?
Leverkusen-PSG, 0-1 pel Paris Saint-Germain, sí.
Mira, i amb resultat i tot. I d'aquest Milan Atlètic de Madrid, com ho veus?
Milan Atlètic de Madrid, mira, jo aposto 1-0 pel Milan.
Ostres, vas fort. I sí. L'Arsenal-Bayern?
Uf, molt complicat. No sé si te'l deixo per tu, eh? No,
el deixes per mi, eh? Ostres. Jo et diria aquí que pot ser que empatin. Sí. Jo si hagués de fer una travessa d'aquest partit, potser posaria una X, tot i que si també tingués calarons per ficar un doble, ficaria un X2.
Sí. D'acord.
Molt bé, Aitor Puerto, un plaer, com sempre, repassar les grans lligues del futbol internacional amb tu. La setmana vinent una mica més i veurem què han passat en aquests primers partits de vuitens de final anada. Tindrem ja la segona tongada per llavors. Que vagi bé, bona setmana.
Molt bé, fins la setmana que ve.
Adéu.
Zona Mixta, esports a la carta.
I ens queden encara 4 minuts per endavant per poder saludar i felicitar com a mínim el tècnic del Club Patí Voltregà femení, el David Bou, que ahir es va proclamar després de 2 anys sense aconseguir-ho campions de la Copa de la Reina. David Bou, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Moltes felicitats. 2 anys sense Gràcies. Copa a Sant Hipòlit en són molts, no?
Bueno, no, aviam... sempre estem tan acostumats a sentir que el Voltregà femení guanya títols,
sí,
que, bueno, que sembla que 2 anys sense haver aconseguit aquest títol siguin molts. Mm-hmm. Però bueno, jo crec que és una bona, és un bon símptoma i és un bon senyal de que, bueno, de que associem sempre Voltregà femení amb títols, no?
Guanyar una copa sempre és especial, però si a sobre ho fas remuntant, encara fa que al final del partit la saboregis millor, no? També és important això, vau saber patir ahir davant del Manlleu.
Sí, clar, va ser, jo crec que va ser una final amb tots els ingredients d'una final, no? De tensió, d'això, de tenir un resultat advers, de jugar contra el Manlleu, un rival, un derbi comarcal, sí, a més, i bueno, jo crec que al final la sensació i la satisfacció és major en el sentit de que hi ha hagut tota aquesta adversitat, no?, per dir-ho d'alguna manera.
En algun moment a les teves jugadores els entra algun tipus de fantasma o alguna cosa, perquè el Manlleu, recordem que és l'únic equip que us ha guanyat en competició domèstica aquesta temporada.
Sí, sempre tens dubtes, perquè mai saps com sortirà i a part, érem molt conscients que jugaven contra un gran equip que té molt bones jugadores de selecció i que tenen molt, molt, molt potencial. I per tant, i aquests partits a vegades són difícils de gestionar, de portar i de controlar i, bueno, jo crec que una de les claus va ser aquesta, no?, que, com deies, amb el gol en contra, sí, i amb tot el rival que teníem i el fet de ser una final, pues, es va saber controlar bé.
El David sempre ha tingut grans grups, grans blocs aquí al Voltregà, però aquest té molt bona, sí, pinta, eh? Aquesta temporada esteu cridats a fer coses, sí, molt importants, eh?
Bueno, sí, a vegades sembla des de fora, tot com que estem sempre obligats a guanyar i tal, però en guany hem incorporat 3 jugadores i vam tenir dues baixes molt, molt importants,
mítiques,
com el cas de
mítiques,
la Carla, mítiques, i l'Anna Casarramona, que precisament jugava ahir en contra.
Sí.
I, per tant, no és fàcil tampoc el reestructurar-ho, tornar allò, i bueno, és una feina entre tots i entre el club, de buscar les jugadores i nosaltres d'intentar acoplar-nos i coordinar-ho. I bueno, jo crec que de moment fem bé la feina perquè tenim el primer títol, però... Sí. Seguirem.
Doncs esteu fent bé la feina, primer títol al sac, David, eh? La Hockey Lliga,
sí,
Líders també, i a Europa, doncs, tot endavant. Per tant, que
sí,
segueixin bé les coses.
Sí, sí, molt
doncs
bé.
És que no tenim més temps.
Sí, som capaços, sí, de seguir.
Perfecte, esperem que així sigui. Gràcies, David Bou, i sentim que hem tingut poc temps, però els dilluns sempre tenim
cap
molt
problema.
Futbol i ens roba tot,
sí,
tot el temps que tenim. Sí, sí. Ens sap molt de greu, d'acord? Vinga,
moltes
felicitats,
gràcies.
Adéu.
Bona tarda, gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
El tècnic campió de la Copa de la Reina en directe al Zona Mixta. Demà més i millor a partir de les 2. Que vagi bé. Adéu.